Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
...27 de desembre del 2021, què tal com esteu? Benvinguts, benvingudes, com han anat les festes? Una abraçada des del control de so de la Bea Aguilar. Avui el Centre d'Esport Sabadell ha tornat a la feina després d'una setmana de vacances de Nadal, després d'una aturada nadalenca. La plantilla entrenada per Pedro Monitis ha tornat als entrenaments avui al CAR de Sant Cugat amb proves rutinàries, que ningú s'espanti de moment, de control de la Covid a la nova Creu Alta a primera hora del matí, i podríem dir que dels pocs moments en els quals trepitjaran l'estadi aquesta setmana, com a mínim per entrenar, perquè no ho faran durant tots aquests 7 dies preparant la visita, com sabeu, del dia 4 al municipal de Palamós. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Han anat bé les festes o no?
Han anat bé, no ens podem queixar.
De tornada també per comentar una miqueta l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, que avui ens deixa moltes cosetes. Després et pregunto per l'acte peculiar, podríem dir, que s'està duent a terme ara mateix de portes endins, això sí, acte privat amb la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, precisament a la nova Creu Alta, però avui la tornada a la feina, la primera sessió, podríem dir, després de les vacances de Nadal, el que els francesos dirien la reentrée, ha estat a Sant Cugat.
Així és, el centre del rendiment, el CAR, com dius, aquesta setmana poc es trepitjarà l'estadi, encara que avui els jugadors ho han hagut de fer per aquestes proves de control, com dius, però, com diem, la primera de les tres sessions, de fet, que la plantilla arlequinada farà aquests dies, de manera consecutiva, a més, avui, demà i demà passat, aquestes sessions preparatòries de l'equip de Pedro Monitis. Hem de dir que és una setmana un pèl atípica, no només per la festivitat, pel Cap d'Any, per l'any nou, sinó perquè l'equip, estranyament, anem a dir-ho així, descansarà dijous, Adri. Dijous 30 és el dia que hi ha previst de descans. Per contra, divendres, dia 31, dissabte, dia 1 i diumenge, dia 2, l'equip treballarà en horaris diferents, segurament, sobretot el de la sessió del dia 1 de gener, i en aquest cas canviaran el CAR de Sant Cugat, no per l'estadi de la nova Creu Alta, sinó per l'estadi d'atletisme Josep Molins, a l'anella esportiva de Sant Oleguer. Tot en, com diem, en una setmana estranya en la qual no hi ha futbol al cap de setmana, hi ha aturada encara de vacacional, anem a dir-ho així, d'aturada de descans, però en canvi el Sabadell, com ja he sabut, dimarts de la setmana que ve, de demà en 8, té partit. És a dir, dimarts 4, enfrontament del conjunt arlequinat davant la Unió Esportiva Costa Brava, anteriorment conocido com a Llagostera, al nou estadi de Palamós, que serà el primer dels dos partits ajornats que té el Sabadell, que es posaran al dia, l'altre contra el Betis Deportivo. Tindrem temps encara de parlar-ne, però com diem, el primer dels testos de 2022 arriba el dia 4 i davant el Costa Brava.
Ara parlarem de calendari, que també hi ha novetats. Avui, déu-n'hi-do, per ser el primer dia després de vacances de Nadal, hi ha molta coseta que hem d'anar explicant. Com a novetat principal de l'entrenament d'avui, evidentment no amb César Morgado, malauradament, amb la lesió de gravetat ja confirmat el diagnòstic. Com sabeu, si heu anat seguint a Ràdio Sabadell en els últims dies, es perd el que resta de temporada. Després parlarem també, per exemple, de possibles recanvis, però sobretot la presència d'un parell de futbolistes del juvenil a Arlequinat.
Sí, dos jugadors dels joves del planter que avui han reforçat i que aquests dies reforçaran a l'equip de Pedro Monitis. Es tracta d'una banda del defensa central i capità, per cert, del Divisió d'Honor Juvenil, del primer juvenil del conjunt sabadellenc, que no és un altre que l'Oriol Tenorio, i a més, amb la lesió de gravetat que apuntaves i que confirmàvem la setmana passada, César Morgado, es reforça, com diem, aquesta línia defensiva, com a mínim pel que fa als entrenaments. Veurem si després pel partit a Palamós també apareix en aquesta convocatòria o no l'Oriol Tenorio. D'altra banda, un altre jove que ha reforçat l'equip aquests dies començant per avui, és migcampista, ex del DAM, i és Hugo García, que també, com diem, treballarà aquests pròxims dies a les ordres de Munitis amb la primera plantilla del centre d'esports.
Per tant, reforços a la plantilla del centre d'esports Sabadell amb un parell de jugadors de l'Obrador Arlequinat. Clar, encara no tenim en marxa el mercat d'hivern. Es podria incorporar algun jugador, però no podria inscriure's fins al mes de gener com a tal, que és quan s'obre aquesta finestra. Però és evident que el Sabadell, en aquest sentit, també està fent moviments. Segurament forçats en el cas de la pèrdua fins a finals de temporada de César Morgado per la lesió oferta a Castàlia, en part per això m'imagino que ve un central del juvenil a reforçar els entrenaments, però és evident que el Sabadell s'està movent també.
Sí, aquesta parcel·la esportiva que des de la sortida de José Manzanera ocupen gairebé com a grup de treball amb el director general, amb el Bruno Batlle al capdavant, amb el conseller responsable de l'àrea esportiva, l'Àxel Torres, també fent aquestes tasques, i tots dos acompanyats i assessorats també pel secretari tècnic, pel Miguel de Ita, que també continua fent aquesta recerca. Avui hi havia debat, fins i tot, de si era necessari o no reforçar aquesta posició de central. Algú feia tota la llista de jugadors que ocupen aquesta posició a l'eix de la defensa. Hi havia aquest petit debat, com a mínim a les xarxes, que sempre donen molt de si.
Sobretot perquè el Sabadell amb Hidalgo, sí que és veritat que acostumava a jugar amb tres centrals,
amb
Munitis no, però clar, el que ha caigut a sobre és un dels dos esquerrans, el de la fitxa sènior, esquerrà, per tant aquí pot obrir-se aquest debat.
Doncs com diem, queda un mes per endavant, encara no és oficial, però a partir del dia 2 de gener s'obre aquest capítol, per tant, tindrem tot el mes de gener per donar-li moltes voltes, o poques voltes, ja veurem, aquesta història, però continua sent allò com el metro, com fa dies que diem, el deixar sortir abans que entrar. Aquest continua sent la premissa principal, tot i que, insistim, i com comentaves ara, amb la lesió de Morgado, també s'ha trastocat una mica aquests plans inicials. De fet, Cazurreando, com se'l coneix a les xarxes, Ángel García, comentava una opció, que és que Cristian Gales, curiosament, nascut a la Vall d'Uixó, al mateix poble que el porter Emilio Bernat, fos, com diem, un dels candidats a ocupar aquesta baixa per lesió, per llarga lesió, de César Morgado. Estem parlant d'un Cristian Gales, ex del Villarreal B, ex de l'Espanyol B, ex, entre d'altres, del Bacete, Alcoyano o Camp Múrcia, tres rivals d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell, i que té, doncs això, 28 anys, que actualment es troba a la Cultural i Deportiva Leonesa, on ha complert la temporada passada i el que portem de l'actual, i ja ha sonat en alguna ocasió, alguns més fidels a això del mercadeig de jugadors diran, home, doncs aquest nom no és nou, ja ha aparegut en algun mercat, en alguna finestra, sobretot estiuenca. Veurem de si s'acaba confirmant, si és un dels candidats ferms o simplement mera rumorologia, anem a dir-ho així, davant la situació que se li ha presentat, malauradament, i imprevista al 100% de lesió greu.
Doncs estarem atents al mercat de fitxatges, insisteixo, a partir del mes de gener, sobre com a tal, per exemple, per la gent que digui, home, però si el Costa Brava ja ha signat a Nuja, sí, l'ha incorporat, no el pot inscriure.
Correcte.
Fins que no comenci el mes de gener. Escolta això, Sergi.
Ni pa'lante, ni pa'trà, ni pa'arriba, ni pa'abajo.
A carajo!
Eres o ets molt dels mojinos escocíos o no?
He tingut algunes èpoques més que d'ara, però he de reconèixer que més d'una risa m'he fotut amb les cançons dels mojinos.
Mojinos escocíos, tot això, no per sorpresa ni perquè et volem enviar al carajo precisament.
Ara ve el Sevilla aquí i allò sorpresa, sorpresa, no, i me'l portes en plan fan o no?
Aquí no. Però a Sabadell hi és avui.
Sí, bromes al marge. Avui l'hem tingut, el tenim, de
el
fet,
tenim
aquestes
mateix,
hores.
Sí, a hores d'ara.
Això no sé si desvetllarem molt i algun fan s'aproparà ara fins a la nova Creu Alta, però avui el Miguel Ángel Rodríguez, al Sevilla, està fent una activitat d'aquestes de grup amb la plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Després de l'entrenament, tots cap a l'estadi, i amb el Sevilla com a protagonista, a fer una mica de xou, monòleg, amb quatre gràcies. Hem de recordar que...
Aixecar els ànims, que falta fa,
que falta fa, sí. I una bona manera de fer grup, aquestes coses que a vegades no saps com acaben fent comunió. No sé si algú despistat dels joves de la plantilla hauran de descobrir
qui
és el Sevilla i qui són els mojinos. Però, en tot cas, aquí queda la història. Hem de recordar que els mojinos, a més, tenen una estreta vinculació al propi Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla al capdavant, amb el centre d'esports.
Sí, són aficionats, els laquinats.
Són aficionats, els hem vist a través del seu mànager doncs en més d'una ocasió a l'estadi de la Nova Creu Alta i en més d'una ocasió lluint els colors del centre d'esports Sabadell a través de les xarxes socials, com diem, aquest vincle, a vegades un pèl a distància, però hem de recordar que, malgrat tot, els mojinos són d'aquí, del Vallès Oriental, o sigui...
Tenen... Mollet, no? Em sembla
sí,
que eren.
Vivien parets, em sembla que era on vivien gairebé tots, i que aquesta vinculació estreta, i avui, com diem, amb el Sevilla... fet massa segur. Després en parlarem amb els jugadors, a veure què ens expliquen, però passen una bona estona amb aquesta plantilla arlequinada.
Doncs gairebé un quart de dues, explicant l'última hora del centre d'esports des de fa 13 minuts a la Nova Creu Alta, aquesta activitat lúdica, podríem dir, amb la visita del Sevilla a la plantilla del centre d'esports Sabadell en el dia de tornada a la feina. Home, això sí que et torna amb bon peu, eh? O sigui, tornes de vacances i et trobes
no
el Sevilla,
malament,
el Sevilla allà explicant-te quatre acudits. És una bona reentre. Dit això, Sergi, tindrem novetats, no?, en el calendari del mes de gener. Algun canvi està previst?
Sí, 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 entendrem, perquè estem parlant molt d'aquest partit del dia 4 davant el Costa Brava, aquest partit que s'ha de jugar, insistim, al nou estadi de Palamós. Aquell cap de setmana, com està previst, no hi ha canvi, el Sabadell rebrà dissabte al Linares, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Després, el dimarts previ, el partit contra l'Albacete es disputarà, recuperarà l'altre partit ajornat pel brot de coronavirus del centre d'esports, és a dir, el que ha d'enfrontar l'equip de Munitis amb el filial del Real Betis, amb el Betis Deportivo, i el que sí que ha trastocat els plans inicials és precisament que aquest partit, que havíem especulat molt de si s'acabaria jugant el divendres 14, finalment no es juga el divendres 14, sinó que es juga el dimarts 18, el que farà és que, evidentment, només hi haurà 72 hores davant aquest partit entre aquest del Betis i el següent contra l'Albacete, que ja estava, estava ja previst i calendaritzat per divendres 21, el Carlos Belmonte. Tot apunta que finalment hi haurà canvi com més normal, el Sabadell tindrà un dia més de descans. S'havia parlat molt de si seria al llarg d'aquell cap de setmana. Sí, serà al llarg del cap de setmana, però podem afinar-ho una mica més, Adri. I si no hi ha cap contraordre, el partit entre l'Albacete, és a dir, l'actual líder del grup, i el centre d'esports Sabadell es jugarà finalment el dissabte 22. Dissabte 22, al Carlos Belmonte, horari, això sí, encara per confirmar, ens deien que mitja tarda vespre. Per tant, el tema del fred no ens l'acabarem de treure.
No l'arreglem, això.
No són bones dates per anar cap a Albacete si algú és fredolic, perquè déu-n'hi-do les temperatures que està havent-hi per aquesta zona de la Manxa.
I a tot això està el tema també de les samarretes de l'any vinent. N'hem parlat, Hummel allarga el seu vincle amb el centre d'esports un parell de campanyes més, presentades les propostes de disseny per la pròxima temporada i en marxa aquest procés participatiu en el qual els socis estan votant les diferents opcions, tres per la primera i tres per la segona. Això ja la setmana passada ho parlàveu amb el Pau Vituri, amb el Sergi Parc, però també tenim novetats, no tant en quant al frontal de la samarreta.
No, bé, de fet, anem a dir que no, el club no té previst anar actualitzant una miqueta com van els resultats, però sí que... Ho hem...
Per no condicionar, no?
Sí,
allò
però
de dir,
sí que nosaltres ens saltarem aquesta regla. No t'he de descobrir res, si et dic que la primera opció de la primera samarreta, la més clàssica, perquè la gent ens entengui, els que hagin vist el disseny...
Deixa'm afegir una paraula, afortunadament. Aquí, doncs, opinió meva, al meu parer.
És la gran favorita, és la que s'està imposant amb molta diferència. Per tant, en aquest sentit, la més clàssica o els més clàssics ho estarien portant, imposo en primera persona també del plural, al nostre terreny.
O sigui, has votat, ja?
Sí, sí. A casa ja hem votat els quatre, fins i tot un bebè de 4 mesos també
ha tingut bon criteri, el Pau, o no?
Aquí, diguem-ne que el gran va poder triar, el petit no li hem donat aquesta opció encara.
Me l'imaginava allò com el Pulpo Pol, eh? No, deixo les samarretes
no,
i tu tries
no
a veure on
vas a... Aquí ha votat el pare per ell. Per tant, dos vots que m'he endut jo cap al meu terreny. Bromes al marge. La principal
encara hi haurà qui farà soci ara aquí a tothom, a tota la canalla, per votar
doncs
més encara.
És una bona opció, mira, si és per aquí.
Ja faig la campanya d'hivern del Sabadell.
Avui es coneixeran el club té previst avui donar a conèixer l'esquena d'aquestes samarretes i em sembla que si la primera equipació ja va guanyant, Adri, et diria que té molts més números d'acabar de ressar literalment perquè respondrà molt a la petició generalitzada, com a mínim, que s'ha fet sentir a les xarxes socials. Però, en tot cas, avui s'ha de conèixer com seran les esquenes de totes 6 samarretes, de totes 6 propostes, tant de les 3 de primera equipació com les de la segona equipació. Deixem que faci un petit spoiler. Les de la segona equipació no seran arlequinades, segur, perquè predominarà el groc i el groc llampant en cadascun dels casos.
Està igualat, no, per això?
Sí, la segona equipació va molt, molt igualada. Ens diuen que ara mateix la cosa és un autèntic frec a frec. Per tant, veurem que aquí la cosa anirà bé. Per situar-ho, ja la de la bandera de la ciutat de Sabadell, que porta més una petita infografia de l'estadi, una fotografia de l'estadi. Després està la que és d'un groc llampant, que vol jugar una mica amb els quadres negres, per dir-ho així. I la tercera equipació, que juga, a mi em recorda molt a una que ha tingut l'Espanyol recentment, groga amb la franja del mig, en aquest cas fent el joc a arlequinat. Veurem quina de les tres, com diem, molt igualades, però això sí, petit spoiler, que ningú no esperi samarreta arlequinada pel que fa a les segones equipacions. Pot haver-hi bones notícies pels que els agradin els quadres, també per darrere, pel que fa a la primera de les primeres.
Es confirmaria així la tendència que ja mostrava l'enquesta que vam llançar aquí a Ràdio Sabadell. Molta diferència en el disseny de la primera, la més clàssica guanyaria, molta igualtat en el cas de la segona. No ens hem deixat res, no, Sergi?
Jo diria que no.
Doncs vinga, va, et deixo que vagis a escoltar la redacció dels Mojinos.
Fins ara. Fins ara.
Quatre minutets per sobre d'un quart de dues en directe a l'Hotel Suís del 27 de desembre, l'endemà de Sant Esteve. Ja sabeu que vivim uns dies més aviat complicadots pel que fa a la pandèmia i l'esport no se n'ha salvat. De seguida us comento, per exemple, com està el pati a Can Oriac, al Sabadell Nord, però aquí a Sabadell, per exemple, l'últim cap de setmana de competició ja es van ajornar els partits d'equips com el Futsal Pia, els dos de Copa Catalunya de bàsquet masculí, el duel del Can Rull Rómulo Tronchoni de la segona catalana de futbol o dos partits del mateix centre d'esports pel brot de fa unes setmanes. Així que ens hem preguntat què passaria si la cosa, que esperem que no, tocarem ferro, anés a més i la primera ref no es pogués acabar. Aquí, l'home optimista, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri. No vull aquí posar ombra a la llum, per dir-ho del revés, aquí, eh? No vull ser aquí l'home que amargui les festes a la gent, però és una pregunta bé que ens podem plantejar, per què no?
Per tant, per si de cas això es torcés molt, és difícil que això passi perquè hi ha marge, però aquesta temporada ja s'han suspès uns quants partits de la categoria.
Sí, ja saps que s'han ajornat els dos del Sabadell, el del Costa Brava i el del Betis Deportivo, els dos del Castellón, quan van patir el brot als orelluts, un ja es va recuperar contra el mateix Costa Brava i l'altre contra el Villarreal B ja té data, és el 18 de gener. I si ho recordes, també a l'últim cap de setmana de competició d'aquest 2021, l'Atlético Baleares San Fernando també es va haver de posposar per positius en el conjunt andalús i en el grup 1, que jo tingui constància, només el Rayo Majadahonda Badajoz també d'aquest últim cap de setmana. És a dir, que han tingut més sort del grup 1, però hem tingut ja força casos de partits ajornats.
Clar, això no agafaria de nou. Per tant, ens preguntem realment, i per això el tema d'avui, si la normativa recull o no algun escenari, perquè fa dos anys, la temporada de l'ascens, sí que aquí va agafant calces a tothom. Aquí ningú s'esperava què podia passar si s'interrompia la Lliga. O sigui, era una cosa surrealista que va acabar passant. Ara ja és una altra història. Ara ja sí que s'ha tingut un parell de temporades per poder planificar i legislar sabent que vés a saber com avança el tema de la sisena onada o les que han de venir. Per tant, ens posem en el pitjor dels casos, del tot improbable, també ho hem de dir, eh? Què passaria si ara, de cop, ja no es pogués tornar a jugar? Que s'hagués de suspendre ara? Les bases de competició, evidentment, contemplen ara sí aquest tipus d'escenari.
Sí, com dius, les bases de competició recullen, això sí, d'aquella manera, després ho veurem. I al final, també, Adri, veurem com tornen els equips d'aquests dies festius. De moment, cap entitat ha comunicat que hagin patit brot o que tinguin casos derivats d'aquests dies nadalencs. Veurem si en els pròxims dies doncs la cosa es manté. Si la competició, Adri, s'hagués de suspendre ara pel que fos, al final la competició es cancel·laria abans de completar la primera volta, perquè estem encara en les últimes jornades d'aquest primer equador de la Lliga. I això és un fet important, bàsicament perquè la normativa diu que si la competició es cancel·lés i la primera volta, o en aquest cas es refereix literalment, si no s'hagués completat el 50% de la Lliga, aleshores la competició es cancel·la i no hi ha ni ascensos, ni descensos, ni res. Tot queda cancel·lat i l'any que ve es torna a començar de nou amb els mateixos equips, sense que cap pugi, sense que cap baixi. Per tant, això, insisteixo, si no s'ha completat el 50%, una cosa, Adri, que evidentment es preveu,
o sigui, és molt difícil,
per no dir impossible.
És gairebé impossible que no es completi la primera volta. Per tant, si algú volia aferrar-se a això per no patir, no podrem fer un Hèrcules, per entendre'ns.
Correcte. Això, com diem, si no es completés la primera volta. Què passa si la competició se suspengués un cop es creua la primera volta? D'entrada, el marge que es dona per jugar tots els partits és fins al 30 de juny. És a dir, el 30 de juny és l'edat de límit. Si aquell dia hi ha partits pendents per jugar, aleshores ja no es podran recuperar. I què passaria en aquest cas si no s'han pogut jugar tots els partits? Doncs tenim el dubte, perquè aquí a Adri es contemplen diferents casos segons el format de competició. El cas A és per competicions de fase regular única, anada i tornada, i el cas B, competicions en diverses fases, diu literalment, doncs, aquestes fases de competició. És a dir, amb subgrups, grups i fases de classificació.
Deixa'm fer l'espoiler. Llavors, aquí el dubte entenc que és si els play-offs es consideren del A,
exacte,
o del B?
Exacte. Jo aquí entenc que és el cas B, perquè al final estem parlant d'això, d'una fase de classificació que hi ha posterior a la lliga regular. En tot cas, més o menys, la cosa va pels mateixos trets. Què diuen en aquest cas les bases de competició? Doncs bàsicament, Adri, que si s'ha creuat la primera volta i hi ha partits pendents, que serà la comissió delegada de la Federació Espanyola qui resoldrà específicament en cada cas de si es produeixen ascensos, descensos, si es decideix jugar un playoff express, com es va jugar, etcètera, etcètera. Així que estarem pendents del que decidís en aquell cas la comissió delegada. I per últim, si per exemple en el tram final de competició un equip pateix un brot i abans d'acabar la competició no pot jugar tots els seus partits...
Abans d'aquest màxim del 30 de juny.
Abans del màxim del 30 de juny, com es valoraria la classificació? Doncs bàsicament, per posar un exemple molt, molt tonto, Adri, si un equip ha jugat 30 partits i té 30 punts, aquí es fa el coeficient. És a dir, et sortiria que té un punt per partit. I si un equip, en canvi, n'ha jugat 28 i té 29 punts, doncs sí, tu mires la classificació i té un punt menys que l'altre. És a dir, té 29 per l'altre 30. Però com que només ha jugat 28 partits, el coeficient li sortiria major que l'altre i, per tant, aniria per davant en aquesta classificació. Bé, al final són casos, Adri, que esperem que no s'hagi d'arribar per culpa de la pandèmia, però en tot cas, les bases de competició ho recullen, com diem, d'aquella manera i al final sí que ho deixaria en mans de la comissió delegada.
Doncs el Sergi Parc ha estat aquí remenant una miqueta les bases de competició per veure exactament què deien, insistim, amb un cas tan improbable com que no es pugui acabar la primera ref. Gràcies, Sergi, una abraçada.
Adéu, Adri.
A Ràdio Sabadell.
Cinc minutets per arribar a dos quarts de dues. Ara que parlem, malauradament, de casos de Covid, el 2022 vindrà amb molts reptes per davant. Per exemple, a Can Uriac, el de consolidar el Sabadell Nord a primera catalana després de totes les turbulències que la pandèmia ha comportat, ja no al Sabadell Nord, sinó a tots els clubs humils del futbol territorial. Al final d'any ha portat una mala notícia a l'equip per l'Equinat, la marxa d'un dels seus jugadors ofensius de referència, el japonès Ken Murayama, de tornada al seu país, però a més, en l'actualitat, aquest amateur del Sabadell Nord travessa un brot de Covid, fregant la desena de positius. Confinat a casa, tenim l'entrenador de l'equip, el Pablo Becerril. Pablo, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, perfectament.
Primer de tot això, et pregunto per l'estat de salut dels contagiats, com us trobeu?
Bueno, menys un jugador que va tenir símptomes molt lleus, la resta pràcticament no n'hem tingut cap o no hem estat conscients de tenir-ne cap, o sigui, tots els jugadors i que estan encomanats i jo mateix, doncs estem bé.
Anava a dir-te que s'espera un final d'any o un inici de 2022 ple d'incertesa per aquest brot de coronavirus que teniu en quant a la tornada als entrenaments, etc. Però clar, és que gairebé seria redundar en el que ja portem dient des de fa gairebé dos anys. És el pa nostre de cada dia, en el vostre dia a dia, no? La rutina?
Sí, mira, ens havíem més o menys lliurat durant aquest any i mig. Havíem tingut algun cas aïllat, però sempre havia coincidit amb èpoques de no entrenament amb vistes a llarg termini de tornar a entrenar, que havien tingut dos o tres que sapiguéssim, i en aquest cas sí que ens ha agafat de ple, i bueno, ho gestionarem com bonament puguem.
L'equip és ara mateix 11, quart per la cua, 10 punts, amb l'Horta un punt per sobre, amb el Júpiter un per sota, tot molt comprimit. Satisfet amb aquesta primera meitat de la temporada?
Bueno, amb la sensació de que estem on més o menys esperàvem. A dia d'avui estem fora de jocs de descens. Bueno, en aquest cas, per aquesta banda, podem considerar que bueno, estem moderadament bé. Sí que és veritat que tenim la sensació que potser hauríem hagut de fer algun puntet més, només per demèrit nostre, no per res més. I sí que aquest deure pendent d'igual a tenir un parell de puntets més, perquè no hem estat bé en algun partit. Però, bueno, en línies generals, més o menys, on esperàvem amb un equip del nostre pressupost, doncs, bueno, lluitant els descens com esperàvem.
El grup ja ho sabíem, era fotut, Manlleu, Sant Boià, Vic, Sant Feliuenc... En la prèvia ja deies que potser era el més fort dels tres. Després de gairebé una volta sencera, 11 jornades, confirmada aquesta sospita?
Sí, home, hi ha molt nivell. Vam parlar a la prèvia que hi havia uns 8 equips que tenien com a objectiu, o que podrien tenir com a objectiu, estar en posició d'ascens o de lluita per l'ascens, i clar, això deixava una situació molt complicada. Un cop passada tres quartes parts de la primera volta i pràcticament havent-nos enfrontat amb tothom, bueno, sí que hi ha hagut algun dia que hem tingut la sensació que estàvem lluny d'algun equip dels de la part de dalt. Amb altres, en canvi, doncs, hem lluitat amb solvència, però bueno, sí que hem corroborat doncs, que aquest nivell és molt alt.
Ara perdreu, com dèiem, el Ken, el màxim golejador de moment de l'equip amb 4 dianes en els 10 partits que ell havia jugat. Com afectarà aquesta absència?
M'agradaria dir-te que no afectarà, però jo crec molt en les estadístiques i crec molt en els números i la realitat és que qualsevol equip que li treguis el màxim golejador, posem qualsevol equip de la nostra lliga que li treguis el màxim golejador, ho notaria moltíssim. Un equip que no li sobren els gols com nosaltres, doncs amb la marxa del Ken, malauradament, perdem el 40% dels gols. Això per un equip que lluita pel descens, doncs és un... no ens hem d'enganyar, és un petit drama.
I la idea és fitxar algú per suplir-lo o difícil a aquestes alçades i amb el que deies abans, amb el pressupost tan limitat que té el Sabadell Nord?
Bueno, ho hem intentat, ho intentem i ho intentarem, però com dius és molt, molt, molt complicat. Al final qualsevol equip de segona catalana o pràcticament qualsevol equip de segona catalana com a mínim paguen la benzina, com a mínim paguen alguna dieta, ja no parlem dels jugadors que juguen a primera catalana que tenen sous importants i és molt complicat portar jugadors. Ja et dic, ho estem intentant, però és complicat.
Sí que heu incorporat per això a l'Alejandro, pivot defensiu del Viladecans. La idea, entenc, enfortir la plantilla, no?, per poder segellar al final aquest objectiu de la permanència un cop es reprengui la Lliga.
Sí, la idea de portar Alejandro ja venia abans de començar la temporada. És un jugador que jo ja he entrenat i que més coneix diversos jugadors de la plantilla. És un jugador que enteníem que era un perfil que ens faltava, no tenia res a veure amb la marxa de Ken i que portava molt de temps darrere d'ell. Ara ho hem pogut fer, des de la lesió del Jordi doncs encara ens corria una miqueta més de pressa perquè estàvem amb dos jugadors per dues posicions i en aquest cas sí que és una molt bona incorporació que no afecta la marxa del Kemp perquè són qüestions diferents, però sí que enteníem que era un perfil que ens feia falta, un jugador molt contrastat, amb el que tenim bona relació i mira, doncs s'ha pogut fer aquesta operació.
I l'última, parlant d'expectatives, ara que som a punt de creuar del 2021 al 2022, entenc que la fita no pot ser una altra que d'aquí a uns mesos tornar a parlar i que l'equip continuï, encara que sigui en el límit, però fora de la zona de descens, clar.
Sí, clar, l'objectiu del Sabadell Nord és salvar-nos, sabem que patim, sabem que patirem molt i bueno, el nostre punt fort és que nosaltres som conscients de que patirem i des del primer moment estem preparats per això. L'equip sap estar en aquest límit. Hi ha vegades que ens costa competir perquè algun equip que té el dia doncs es passa una miqueta per sobre, però amb el 85-90% dels partits són capaços de competir. Ara li haurem de donar alguna volta a veure quines modificacions introduïm per seguir sent competitius sense el 40% dels gols i en això ens centrarem.
Doncs Pablo Becerril, entrenador del Sabadell Nord, ànims d'entrada amb aquest confinament, amb aquest aïllament i sobretot també de cara al 2022 amb aquest objectiu de la permanència primera catalana. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Publicitat i a la tornada passem per la concentració de la selecció espanyola absoluta d'handbol.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís?
Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Has
rei nostre que esteu en el cel, siguin santificats els vostres àlbums. Vingui a nosaltres el vostre soul, facis la voluntat de Shannon Jones. Així en la pista com es fa en el cel. El nostre fang de cada dia, doneu-nos de joc i aquesta nit, i no permeteu que nosaltres caiguem amb la tentació, ans deslliureu-nos del pop de gasolina.
Aquest Nadal no siguis un descregut i torna la fe que sempre t'acompanya. La del soul, el funk i les salsitxes ben fetes. Cada festiu sintonitza Ràdio Sabadell per una sessió calòrica de ritme. A les 10 de la nit i ara sense gluten i amb una recepta millorada.
Salsitxes paradís. No escoltar-nos és pecat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Els sabadellencs Ian Terrafeta i Aleix Gómez estan concentrats a Madrid, preparant l'europeu d'handbol amb la selecció espanyola absoluta, una llista prèvia a la qual no hi és, en canvi, el també sabadellenc Dani Fernández, present a l'anterior convocatòria. Serà la penúltima parada de la preparació per aquest campionat d'Europa que es disputa del 13 al 30 de gener entre Hongria i Eslovàquia. La darrera serà d'aquí uns dies, el dia de Reis, l'endemà, i l'altre, 6, 7 i 8 de gener, a Conca, amb la disputa del Torneig Internacional d'Espanya 2022 amb Polònia, Japó i Iran. Passem per la convocatòria de la selecció. Ian Terrafeta, què tal, com va tot?
Hola, bon dia. Tot bé, tot bé. Aquí estem concentrats.
Un Nadal, m'imagino, diferent, no? Aquest Sant Esteve, per exemple, podríem dir que no heu fet el clàssic de visitar casa la tieta o de l'àvia per menjar canelons, sinó que de concentració per preparar un europeu que es deu fer estrany, no?
Sí, ahir va ser el dia de viatge, ens vam concentrar, vam arribar aquí al matí, vam tenir una petita reunió i a la tarda ja vam entrenar i vam començar els entrenaments.
Per tant, l'àpat de Sant Esteve us va enganxar ja estant a Madrid o no?
Sí. Vam dinar aquí, després ja et dic, va ser aquesta petita primera reunió, aquesta presa de contacte, i a la tarda ja va ser el primer entrenament.
Queda menys d'un mes per l'inici del campionat, per tant, tampoc podeu despistar-vos massa, no?
No, evidentment. Són períodes curts, a sobre hi ha festes, i per això que s'ha d'estar bastant focalitzat en entrenar, en fer la feina i en preparar-se el millor possible per poder afrontar el campionat.
Aquest europeu podríem dir que és la gran primera competició després dels Jocs Olímpics de Tòquio. Com has vist l'equip? Com està anant aquesta primera presa de contacte, aquests primers entrenaments?
Bé, ara hi ha una mica com la sombra del Covid a tot arreu i estem bastant bé vigilant tots els contactes que tenim. Tema entrenos, de moment hem fet poca cosa. Avui comença una mica el volum d'entrenaments, hem fet gimnàs al matí i a la tarda doncs, tenim entrenament a pista, i de moment bé. Jo crec que tothom té moltes ganes, sempre que venim aquí, doncs, al cap de fin juntem, tothom es coneix molt bé, és com una gran família i tots estem molt, molt a gust.
El tema dels contactes m'imagino que deu ser complicat, no? Perquè, per exemple, acabeu aquesta concentració a Madrid el dia 30, Cap d'Any, tu, per exemple, el passaràs aquí a casa, a Sabadell, però a partir del dia 1, el dia 2, tornada un altre cop a la concentració, i suposo que és allò d'intentar minimitzar els riscos al màxim.
Clar, evidentment. Quedar-te una mica amb el teu cercle més íntim, ja siguin els nostres amics de tota la vida o la família, i poca cosa més.
I sou allà ara l'Aleix Gómez i tu, aquest cop no ha entrat a la llista el Dani Fernández. És curiós perquè Sabadell, per no tenir equip a la Sobal, i sou sempre uns quants, aquí representant la ciutat sempre, en parleu de tant en quant entre vosaltres d'això o no?
Sí, evidentment, sempre amb l'Aleix tenim el record de crescut a l'OAR i sempre fem algun comentari, comentem una mica com està l'equip, també tenim amics en comú i sempre és agradable parlar d'on venim.
Per tant, els dos pendents de la bona temporada que està fent l'equip de Cesc Borrell de moment, no? Aquesta temporada, encara que sigui des de la distància, però pendents del que fa el Bar Gràcia.
Sí, sí, sí. Vaig tenir la sort de... Ara, quan vaig baixar uns dies que vam acabar la primera volta a França, vaig anar a veure l'últim partit que van jugar a casa contra el Sant Esteve. Desgraciadament van perdre, però bueno, vaig estar allà veient l'equip.
Alguna cosa bé es farà per això, no? No tenim equip a l'elit, és veritat, però a nivell formatiu sou mostres que aquí a Sabadell, encara que no es tingui equip a la Sobal, és una ciutat formativa de bons jugadors d'handbol.
Sí, està clar que vinguin els equips grans de Catalunya, com són segurament doncs, Granollers, Barça, a vegades també en La Roca, que vinguin a fixar-se en jugadors d'aquí de Sabadell, ja sigui de l'Oar, a vegades el Sant Quirze també té bona base, doncs, cap i a la fi, és un orgull que les grans canteres a nivell català i a nivell espanyol vinguin a casa a fixar-se amb els jugadors que hi ha.
Ens hem desviat una miqueta del tema. Torno un altre cop cap a la selecció espanyola. Per tu, ser en aquesta convocatòria amb l'absoluta, poder disputar, si es confirma, un europeu, què suposaria?
Clar, si finalment acabo anant, per mi és la primera gran competició d'aquesta envergadura, diguem. I home, és el que porto esperant durant molt de temps, quan ets petit i veus a la tele els grans tornejos que hi ha a nivell internacional, doncs hi vols estar, no? I a poc a poc he anat fent la progressió i ara doncs entro en un moment on tinc opcions d'entrar-hi i bueno, desitjant aprofitar l'oportunitat i aviam si puc ficar una mica al cap.
I aquests dies de preparació, per tu en certa manera són com una revàlida, allò de dir he d'acabar de convèncer el seleccionador o no?
Bueno, sempre, no? Ja el Jordi, també el seleccionador, és algú molt exigent, que a qualsevol entreno et reclama tota l'atenció i ja està sempre al 100%, i és més una feina de dia a dia. Si tu jugues bé el teu equip, però vens aquí i després doncs, no encaixes o no acabes d'estar bé, doncs saps que no tens el lloc assegurat enlloc i per això mateix que és una demostració constant de que tens el nivell i de que vols estar aquí.
I en clau col·lectiva, a unes setmanes d'aquesta estrena a l'europeu i vagi qui vagi, quins objectius us marqueu de cara a aquest campionat?
Ja dic, a nivell col·lectiu potser sí que estem una mica en una fase de canvi de cicle, diguem, després dels Jocs Olímpics on hi ha molts jugadors veterans doncs, que van fer un pas al costat i ara doncs, hi ha noves generacions de jugadors que entrem i bueno, veurem. Jo crec que hem d'intentar sempre arribar el més lluny possible. Jo crec que també la situació no ajuda, per exemple, la selecció francesa ara ha tingut 8 casos de Covid i doncs, no sé com arribaran, suposo que totes les grans seleccions es trobaran petits problemes i jo crec que nosaltres hem d'intentar doncs, anar a la nostra, mantenir una mica el nostre ADN, saber jugar i si ho fem segur que podem arribar a les places altes.
L'última, la cita a Conca de Reis, suposo que és com el gran banc de proves, no? Pensant en aquest europeu, el poder jugar contra altres seleccions, etc.
Sí, sí, sí. Ara aquests primers dies és, ja et dic, que és una mica on posem el volum d'entrenaments a nivell físic i a nivell tàctic i allà és una mica doncs, posar-ho en pràctica. El torneig sempre internacional al TIE sempre és una mica on es posa en pràctica tot el que s'ha treballat la setmana anterior i evidentment és una mica la prova de foc, veure com estem, veure el nivell al que podem competir i això ens dona doncs, una petita idea del que podem arribar a fer a l'europeu.
Doncs Ian Terrafeta, jugador sabadellenc de la selecció espanyola absoluta d'handbol i també del país d'ex francès, tota la sort del món en aquesta preparació i que et volem veure al Campionat d'Europa. Per
moltes
tant,
gràcies.
Moltíssima sort i acabar de passar-ho bé.
Genial, merci.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Estarem ben atents per saber si finalment Lian Terrafeta és o no és a la llista definitiva de cara a aquest Campionat d'Europa dels Hispanos, insistim, a mitjans del mes de gener a Eslovàquia i a Hongria. Canviem radicalment de qüestió. Marc Otero i Marta Palau van endur-se la victòria ahir a la cursa rodant pel riu Ripoll, un clàssic en aquestes dates nadalenques. L'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell va aturar el crono als 28 minuts i 45 segons, mentre la representant del Berga ho va fer en 35 5'52 en un circuit de gairebé 9 quilòmetres que va tenir com a novetat, una d'elles, la sortida des de la fàbrica Buixó en comptes de l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer. Laura Reyes, regidora d'Esports, parla així de com van haver d'adaptar-se a les noves restriccions per recuperar així la cursa de Sant Esteve després d'un any sense haver-n'hi.
Hem patit fins a l'últim moment, la veritat sigui dita, a meitat de setmana, quan les mesures del Procicat van sortir, pues, estàvem així amb dubte fins l'últim moment de què podíem fer i què no podíem fer. Però bueno, des de la regidoria vam optar per apostar per realitzar aquestes curses, per encoratjar els organitzadors, que al cap i a la fi són ells els que ho pateixen en primera línia, i bueno, la veritat és que s'ha demostrat que l'esport és segur i que s'han de fer aquest tipus d'accions.
Dèiem, com de fet ja escoltàvem la setmana passada aquí a l'Hotel Suís, que una de les novetats és que no se sortia de Sant Oleguer, sinó des del peu de la cobertera, per l'estat del voral del riu. Un altre dels canvis, després d'un any sense cursa per la pandèmia, va ser la sortida esglaonada per tongades, per tal d'evitar les aglomeracions, a més, evidentment, de dur la mascareta fins a l'inici de la cursa. En parla així Reyes.
Recomanacions totes les que siguin possibles i encoratjar la gent, pues això, a que l'esport les dugui a terme, més que res. O sigui, la mascareta, les distàncies, com ja heu pogut veure, pues sí que s'han fet sortides escalonades, més que res per evitar les aglomeracions, insistir sobretot en la mascareta quan arribes. O sigui que bueno, nosaltres posem tot de la nostra part perquè això es pugui fer possible.
En total, uns 300 atletes van prendre part d'aquesta nova edició de la cursa rodant pel riu Ripoll. Un cop acabada la prova ahir, un dels atletes, de fet, participants, el nostre company, el Pau Vitorí, va poder conversar uns minuts amb els dos. Home, el van superar amb escreix, no vull ara faltar al Pau, però al cap i a la fi, amb els guanyadors d'aquesta nova edició de la cursa rodant pel riu Ripoll. Som-hi, doncs. Hem recuperat una mica d'aire i estic al costat dels dos guanyadors d'aquesta cursa, aquesta 19a cursa de rodant pel riu Ripoll. Al costat del Marc Otero. Hola, Marc, què tal?
Hola.
I també la Marta Palau, la guanyadora de la general femenina. Què tal, Marta?
Hola, bon dia, molt bé.
No sé si heu estat una mica amb el neguit de saber si éreu els primers o no. No sé si heu sortit al davant, perquè, clar, aquesta cursa, quan sortia esglaonada, i era per a contrarrellotge, per temps, no sé si tenia una mica el neguit o no, Marta.
En el meu cas no, perquè bueno, anava tranquil·la perquè he sortit el tercer que l'això, llavors veia les dues noies que tenia davant i bueno, anava guardant distàncies. De totes maneres, quan sortim així, doncs mai saps què pot passar fins que no arribi l'últim corredor o corredora en aquest cas.
Marc?
Bueno, jo més o menys ja m'ho imaginava, perquè al agafar distància amb el segon, doncs, si no és que hi havia alguna sorpresa i no hi havia atletes més que havien sortit darrere més ràpid, en teoria havíem de fer la primera posició. Llavors, bé, una sorpresa relativa, mai se sap, però bueno, més que res el problema és intentar córrer bé, entremig en una cursa que no és el circuit, que no està tancat al públic, sempre has d'anar una miqueta en cura, més que sapigueu on vas, sinó intentar fer la teva feina ben feta.
Tu, Marta, ets de Berga, no sé si era la primera vegada que venies aquí.
A córrer, sí, 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 sí. He estat a Sabadell per altres coses, però no per córrer, i la veritat que m'ha agradat i m'ha sorprès.
I que, això t'anava a dir, què tal? T'ha agradat el recorregut? T'has sentit còmode?
Sí, m'ha agradat, i al final sí que era pujar lleugerament i baixar lleugerament, però i també hi havia pujar baixa de ponts i així, i l'he trobat molt, molt divertit.
Tu, Marc, em deies, per fi, no? Per fi, després de 18 anys, tenies la del Rodal, tenies la de Cap d'Any, i faltava potser una mica aquesta, no?, el palmarès?
Sí, 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 la veritat que 18 anys seguint-la, seguim fent-la, i al final he pogut aconseguir-ho, no? Me'n recordo quan era més jovenet, i he tingut d'esperar fins ara, però bueno, ha sigut més que res un premi a la constància, a voler participar i sumar el granet de sorra en aquesta cursa, que està molt bé, com ha dit la companya, i que és diferent. La fem aquí al Parc Fluvial, que està molt bé, és una zona on es pot córrer molt bé, molt tranquil·lament, i hem pogut disfrutar d'això, no?
Un pèl estrany, no?, el fet de tenir una cursa del dia 26, del dia de Sant Esteve, i haver de sortir d'aquí, de la fàbrica dels Nois Buixó, i no de les pistes, on estàvem acostumats a sortir els últims anys.
Sí, però bueno, la vida t'has d'adaptar a les circumstàncies que et toca fer i et toca competir. El mateix és competir, pitjor era l'any passat que no vam poder competir. Llavors, bueno, és una altra alternativa, I res, felicitar-vos a l'organització que com sempre amb aquest caire així festiu, molt familiar, doncs hem pogut disfrutar cadascú el que ha volgut fer, competir o senzillament fer una diada atlètica per fer esport, per gaudir, per fer salut i res, molt content i tant de bo estiguem aquí l'any que ve, no?
Gairebé això, amb això ho remato, al final també, Marta, amb aquestes mesures més que necessàries, no? També en un moment complicat per l'atletisme, en un moment difícil també per les curses, el fet de recordar que s'ha de sortir per calaixos, que s'ha de dur la mascareta abans i després, que tothom prengui consciència que si volem seguir corrent com un dia en el d'avui, doncs necessitem fer aquests esforços.
Sí, sí, només faltaria. Jo corro, abans d'ahir em vaig posar la tercera dosi i animo tothom qui vulgui que es vagi vacunant i res, al final semblen inconvenients i no ho són tant. No costarà posar-se la mascareta, guardar distància, ens podem veure tots igualment, però amb distància i amb respecte.
Doncs gràcies a la Marta Palau, enhorabona.
Gràcies.
I també, Marc, perdona, per cert, el dia 31 et veurem a la Cap d'Any o què?
No ho sé encara, depèn, tinc algun compromís, no sé on aniré, si a veure si es fica les piles a l'organització i si volen que corri ja m'ho diran.
Aquí el missatge també per l'organització de la Cap d'Any Race. Marc Otero, guanyador també d'aquesta cursa rodant pel riu Ripoll. Enhorabona per haver-te estrenat per fi. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
De fet, ara que el Pau Vituri parlava de la Cap d'Any Race Sabadell amb el Marc Otero, també va comentar com està el tema amb aquesta sisena onada de la pandèmia, la regidora d'esport de l'Ajuntament de Sabadell, la Laura Reyes, admetent que, tot i ser un bon banc de proves, la prova d'ahir, la cursa d'ahir, respecte a la del dia 31, evidentment, pel volum de la prova, la de Cap d'Any, és un repte molt més important, molt més seriós que no pas aquesta al riu Ripoll.
Estem una mica més nerviosos també perquè volem que tot surti bé, volem evitar els contagis, està clar. Aquesta pandèmia ens està fent patir fins a en tots els sectors, la veritat. I bueno, i aquesta cursa, clar, evidentment serà més oberta a tothom, més a tota la ciutadania, i llavors, clar, hem de prendre moltes més mesures de lo normal, però bueno, si tots som prudents, som conscients de fer i seguir aquestes mesures, pues, tot anirà bé.
Doncs tot anirà bé, pronostica la Laura Reyes en aquesta Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell. Ja en el moment de la presentació de la cursa fa 10 dies es doblava la xifra de participants de la cursa d'ahir pel riu, recordem-ho, uns 300 aproximadament ahir en el dia de Sant Esteve, amb la qual cosa la dimensió de la cursa és molt més gran que no pas la d'ahir. De fet, notícia d'avui mateix, la xifra d'inscripcions de la Cap d'Any Race està per sobre ja del miler de participants. Com li agrada dir a l'Aleix Muñoz, estaríem en aquest The Last Rush, en aquell moment en el qual tothom, quan s'acosta la prova, és tot just divendres, s'anima per fer la inscripció d'última hora. Recordem que el procés està obert fins demà. Demà es tanquen les inscripcions a mitjanit, per tant, els últims dies, les últimes hores, per poder sumar-vos a la festa de la Cap d'Any Race Centre d'Esport Sabadell, amb totes aquestes mesures de seguretat i de restricció per la Covid que comentava ara la regidora, la Laura Reyes.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Avui acabem amb motor, perquè Sergi Giral viatja just a hores d'ara, en aquests moments, cap a l'Aràbia Saudita, on disputarà el Dakar Clàssic 2022, a partir de diumenge i fins al dia 14 de gener. El copilot sabadellenc, recordem, acompanyarà Xevi Pinya en una edició de la cursa, tot just la segona, que ha viscut un creixement espectacular d'inscrits respecte a la primera, i es va haver de fixar fins i tot un topall, un tall de 130 cotxes com a màxim, 130 vehicles. Entre ells estarà el Toyota Land Cruiser 80 de Giral i el seu company de viatge. Just abans que agafés l'avió, el Sergi Parc fa res, una estoneta, ha pogut també conversar una estona amb ell per saber com han estat les últimes setmanes de preparació prèvies a aquest Dakar Clàssic 2022, que arrencarà tot just l'endemà, del dia d'any nou al dia 2 de gener.
Som-hi amb el Sergi Giral. Sergi, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Sergi, em deies, em sembla que estàs ja fent la cua per facturar en el moment d'aquesta entrevista, o sigui, que t'hem enganxat allò a punt de volar cap allà.
Sí, la veritat és que m'enganxeu fent cua per facturar, ha arribat el moment. prova negativa de PCR aquesta nit i, pues mira, la una que fem l'avió direcció Lleida, amb vol directe, amb tota organitza el Palazzo i estem tots aquí, tots els de la península estan aquí per agafar el vol.
Mira, t'anava a preguntar precisament per això, per si us havíeu de fer això, un test PCR, si els controls eren molt estrictes i més veient com estan repuntant els casos en aquests dies.
Bueno, ha sigut un nervis impressionant perquè tot s'ha anat complicant mica en mica. Imagineu-vos, avui fins a les 7:50 d'aquest matí no sabia el meu resultat del PCR. Vull dir que podia donar la possibilitat que estigués bé o estigués malament, no? Ara ja estic més relaxat, ja estem aquí, agafem l'avió, arribarem allà i demà també tindrem un altre PCR. I bueno, esperem que tot vagi bé, la veritat, molt il·lusionat, aquest projecte, aquesta aventura, que no deixa de ser una aventura que penso que serà molt heavy, a nivell personal i a nivell físic i molt mental, no? Però bueno, me l'estic afrontant amb moltes ganes, amb molta il·lusió, aquestes oportunitats no es poden perdre i intentaré fer-ho el millor que pugui, no?
Déu-n'hi-do, Sergi, perquè si això ja és una aventura que evidentment un ja es posa nerviós pel que significa, no?, córrer un Dakar clàssic, amb aquestes circumstàncies em deies que fins a les 7 i poc del matí que no sabies ben bé encara si podies volar pel tema del PCR. No sé si aquí el Sergi ha estat molt, molt curós, amb molta cautela aquests dies on toca doncs, reunions familiars, etc. No sé si aquí el Sergi s'ha volgut reservar una mica per si de cas.
Home, per suposat, ha sigut el meu primer Nadal de la meva vida que he passat sol, sense els meus pares, bueno, meu pare va morir a l'abril, però he estat sol sense la meva mare, sense el meu germà, sense la meva parella, i va ser una miqueta estrany, no? La veritat que va ser molt complicat. I ahir també sol, sense sortir de casa, vam poder compartir amb l'Eli junts, però ha sigut, de veritat, molt, molt complicat. A més, no he pogut deixar de treballar, vull dir, aquesta setmana he estat treballant amb molta gent, vull dir, vull dir, no. He anat molt, molt, molt en compte amb tot, avisant a tota la gent que no feien les coses com s'havien de fer i bueno, realment ha donat bons resultats.
Clar, Sergi, aquí imagino que la família també ho ha entès en part, no? Sabent el greu que sap això, el de no poder reunir-vos en unes dates tan especials com aquestes nadalenques, però aquí imagino que hi ha hagut comprensió, no?, pel que significa per tu aquesta aventura.
Home, és que n'hi ha d'haver-hi comprensió. El Dakar és molt bèstia. I de veritat que ho han entès perfectament i saben el que vaig a fer, els meus fills, com tots els que tinc al costat.
Et volia comentar també el tema dels inscrits, no?, una mica en general, perquè l'últim cop que parlàvem, que era qüestió de fa un mes aproximadament, parlàvem d'això, no?, del boom que havia significat aquesta edició del Dakar clàssic, no?, on hi competiran 130 cotxes, que s'havia de fer el tall. No sé si aquí sí que hi ha hagut gent que s'ha vist afectada pel tema de la pandèmia i les inscripcions doncs, es poden veure rebaixades a última hora.
No, la veritat és que no ho sé. Sé que hi ha algun cas, però bueno, som 140 i pico cotxes. Jo crec que se'n parlava molt del Dakar. Allà es farà una bombolla. Pensa que els IVACs estan entre 3.000 i 3.500 persones. Estem molt controlats tots. I en quant a la nostra categoria, mourà més de 700 o 800 persones. Vull dir que la veritat que serà una cosa que se'n parlarà. I en aquests moments no es coneix gaire, però mentre vagin passant els dies, es n'hi ha veient, perquè hi ha cotxes molt macos, cotxes de l'època que havien competit, i llavors com... serà molt autèntic, la veritat.
Sergi, no t'entretinc molt més, perquè imagino que ja no et tocarà, no faltarà molt perquè et toqui facturar, però sí que m'has de deixar preguntar-te per com ha estat aquest mes, últim mes de preparació abans d'encarar aquest viatge, no? Perquè parlàvem això a mitjans finals de novembre, que venies aquí als estudis de Ràdio Sabadell i ja ens posaves una mica en situació, així que et pregunto més, com ha estat aquesta preparació durant les últimes 4 setmanes?
Doncs pues mira, m'he preparat molt en tema mental, bàsicament, no? Física també, he fet tanta muntanya, bicicleta no tant, perquè tampoc tenia ganes de fer-me mal, vigilant molt l'alimentació i, bueno, i sentir-te bé interiorment, no? Vull dir que, en definitiva, si tu estàs relaxat i estàs bé interiorment, això també és important, no? Va, que anàvem passant els dies i el cuquet a la panxa es va fent més gros, s'ha anat complicant amb el tema Covid tot plegat i també pensaves, ai, què passarà? Però, bueno, sembla que ho tinguem bastant controlat i jo penso que arriba un bon moment.
Em deies que t'havies preparat mentalment, també físicament, i que no sé si en els últims dies doncs, també has pogut competir en alguna prova de menor entitat, ni que sigui allò per agafar també el cuquet del cotxe, o això ho hem deixat en un segon pla?
No, vaig parar. Sí que vam anar de turistes a veure el Winter d'Andorra. És una prova que sempre m'ha agradat molt, i a més és amb neu i gel. I allà tenia molts amics, però bueno, vigilant, eh? Sobretot vigilant les distàncies, amb gent que portés mascareta. Però sí, he parat uns dies que també anava bé. He anat preparant moltes hores d'ordinador, moltes hores de mails i de roadbooks i entenent una miqueta la normativa del Dakar i tota la nomenclatura que l'han anat canviant diverses vegades. Bueno, bé, penso que arribem, si el nostre primer total, que penso que arribem bé.
I l'última, Sergi, ens deies també en aquesta entrevista fa un mes que aquí l'objectiu era doncs, intentar acabar la cursa, però també el de fer un bon paper, és a dir, que al final que us sentíssiu competitius, no? Ja no només es tracta d'allò d'acabar i poder celebrar o poder presumir que has completat un Dakar, sinó que aquí també es tracta de donar la cara, no?
Home, clar, jo soc molt competitiu de mena, i tothom que em coneix ja ho sap, no? Però l'objectiu, per suposat, és acabar-lo. Acabar-lo i disfrutar de cada minut que ens doni el Dakar i disfrutar, és el que penso fer, disfrutar-lo i no perdre'm res del que pugui viure, no? Però entenc que també tinc ganes de fer-ho bé i, bueno, veurem, jo em conec i intentarem fer-ho bé, per suposat.
Doncs, Sergi Giral, aquí el primer triomf ha estat que el test hagi donat negatiu, que puguis viatjar cap allà, i ja saps que des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, doncs t'anirem seguint i esperem això, que puguem estar en contacte d'alguna manera o altra, o amb tu o amb l'Eli, per allò, conèixer de primera mà com li estaran al Sergi Giral fent de copilot juntament amb el Xavi Pinya. Sergi, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Qualsevol informació que vulgueu, l'Eli estarà al tanto. Us recomano que us baixeu l'aplicació de Sportiti i poseu DK22 Clàssic i allà podeu seguir in situ, al moment, tot el que està passant.
Doncs mira, apuntat queda. Sergi, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, bon any.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Aplicació apuntada per anar seguint també les aventures del Sergi Giral en aquesta experiència al Dakar Clàssic. Pocs segons ja per arribar al punt de les dues, per tant, és l'hora de les notícies, és l'hora de cedir el testimoni a la Núria Garcia i al Departament d'Informatius al complet. Des del control de sol, la Bea Aguilar i el Toni González han fet bona feina, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més, com sempre, a la una, aquí en directe a la 94.6 i a radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.